Benvinguts a Cugat Mèdia. Continuem aquest cicle d'entrevistes electorals per conèixer de més a prop les diferents candidatures que concorren a les eleccions del 14 de febrer. Avui és el torn del Partit Socialista de Catalunya i estem amb el primer secretari del PSC a Sant Cugat, Pere Soler. Benvingut a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies, Anna.
Fa més d'una dècada que el PSC no governa la Generalitat. Veuen ara opcions de presidir el govern?
Nosaltres ho intentarem. Almenys allò que per nosaltres que no quedi. Les enquestes sí que és veritat que ens donen una pujada prou important, però nosaltres el que estem dient és que no n'hi ha prou amb cada primer, no només pel PSC, sinó que el que cal és conformar després una majoria per poder fer govern. O, senzillament, tenir un suport ampli, encara que no sigui una majoria, per poder configurar govern i arribar a acords puntuals com passa a l'Ajuntament de Barcelona o com passa al govern de l'Estat.
Ara parlarem d'aquestes possibles aliances, però amb quin objectiu volen governar la Generalitat?
Home, a donar la volta al mitjó amb aquest govern que no ha governat en els darrers anys, que no s'ha sabut entomar els reptes d'aquest país i que a més ens ha enfonsat una mica amb històries i amb viatges que no ens han conduït enlloc i que han fet perdre el tren del nostre país en molts aspectes, en els aspectes socials, en els aspectes econòmics.
Tornen a ser unes eleccions, independència sí, independència no?
No, jo crec que ara són unes eleccions de govern sí, govern no.
De fet, el seu programa electoral parla de superar el procés independentista. Amb quin camí?
Bueno, amb el camí de tornar a revertir totes aquelles retallades que es van fer en el seu moment, en el camí de poder fer una reconstrucció social, de cosir la societat catalana, com sempre havíem estat, amb això empenya tots cap a una mateixa direcció, també amb la voluntat de la reactivació econòmica. El teixit productiu i el teixit econòmic ha patit molt i cal realment polítiques que ajudin a fer aquest salt endavant i que Catalunya recuperi el pols de ser el motor de l'Estat i de ser un dels motors d'Europa en aquest sentit. Cal tornar a refer la malmesa situació dels serveis bàsics del nostre país, no? Educació, sanitat, els serveis socials, molt malmesos, molt castigats per la retallada, no només els propis serveis, sinó els propis treballadors d'aquests serveis, i per tant cal il·lusionar de nou a la societat catalana i que conformin aquesta voluntat que sempre ha tingut Catalunya, que és pertany a un món global en el qual Catalunya està ben posicionada i hem perdut moltes d'aquestes posicions.
En el seu programa electoral parlen de cogovernança, que l'hem sentit últimament, federal, una proposta que parla, per exemple, d'una hisenda federal, parla de refer el model de finançament autonòmic. Tot això té el vistiplau del govern espanyol, que està en mans del PSOE?
Bé, són coses que es proposen en una campanya electoral, però no queden en un sac buit. Nosaltres fa anys que propugnem un estat federal i amb diversos... Hem tingut diversos moments cíclics, no? En Pasqual Maragall també van tenir un moment prou important avançar cap a aquest estat federal, no? Jo recordo allò, l'Europa de les Nacions també, no? Aquest impuls que va venir de la mà dels socialistes, i som nosaltres els que ens creiem que realment aquest estat autonòmic que tenim ara ha de fer un pas més endavant. Es podrà dir autonomia o es podrà dir com es vulgui, però tenim un estat vertebrat i preparat per poder confluir precisament amb una estructura de l'Estat que ens avanci cap a un estat federal. En aquesta situació el que hem d'avançar és amb aquestes estructures que ens han d'ajudar a vertebrar aquesta connexió i aquesta cogovernança, no? Com s'ha pogut veure, per exemple, amb la gestió de la pandèmia, en aquest sentit, de les reunions bilaterals i sectorials entre els ministeris i les diferents conselleries de les comunitats autònomes, i per tant aquesta cogovernança. I tot això ha d'anar acompanyat amb un sistema de finançament, i ja que estem a Sant Cugat i jo represento també aquí a política local, doncs que aquesta cogovernança caigui també i recaigui amb el món municipal. Sabeu que el PSC sempre ha estat una força municipalista i que ha reclamat aquesta cogovernança també municipal, no? I per tant, allò que reclamem des de la Generalitat a l'Estat, també ho reclamem des dels ajuntaments a la Generalitat, que faci aquesta cogovernança i que possiblement els serveis bàsics haguessin anat de manera millor i directa.
Quin model de finançament proposen llavors?
Bueno, un model de finançament en el qual doncs, la famosa ordinalitat que defensava en el seu moment també el Pere Navarro, no? És a dir, l'aportació que Catalunya faci en el conjunt de l'Estat, després en la recepció d'aquests ingressos no pot quedar més avall del que aporta, no? En aquest sentit, i un aspecte de solidaritat. Evidentment, no tothom pot aportar el mateix, per tant, hi ha d'haver-hi una quota de solidaritat, s'han de veure quins són els serveis compartits amb l'Estat i s'ha de veure quins són els serveis que realment doncs tenim la capacitat competencial de poder-los exercir des de la Generalitat, perquè molts de les competències que tenim a la Generalitat encara no estan diguéssim, desenvolupades. No? Això de crear una agència espacial catalana, escolta'm, diguéssim, deixem fer volar coets a qui tingui la competència i a qui tingui també la possibilitat de poder-ho fer a nivell econòmic, no? Perquè gastar-nos uns diners en crear una agència espacial o espacial catalana, potser aquests diners amb altres aspectes del que són els serveis bàsics de Catalunya serien necessaris. Per tant, una certa lògica, no voler-ho acaparar tot en el marc competencial, sinó senzillament allò que afecta més el dia a dia a la ciutadania.
Parlant, per exemple, de reactivació econòmica, que és important per qualsevol finançament, des de l'impuls públic, com es fa això?
Bé, nosaltres hem demostrat, com per exemple aquí a Sant Cugat, que hi ha possibilitats amb idees innovadores, amb innovació, de poder tirar endavant polítiques de reactivació econòmica per una banda i de suport a l'empresariat, als professionals, als autònoms i a aquelles empreses, a les pimes, no? Les petites i mitjanes empreses, sobretot, que són les que són més recebedores d'aquest suport o que són més, diguéssim, necessiten més aquest suport institucional i per tant doncs, obrint camí. No sempre són ajudes econòmiques, també poden ser ajudes de suport logístic, ajudes de suport de formació. Hem de repensar una mica la formació professional, que diguéssim el Departament d'Educació i el Departament d'Economia puguin parlar de quines són realment les professions del futur, no? Les famoses STEM per una banda i per l'altra banda doncs que la demanda del mercat laboral quasi amb l'oferta que estem oferint també i amb la voluntat de l'alumnat de poder estudiar per després redireccionar-se cap a aquest camí professional. Per tant, són moltes coses que es poden ajudar en el teixit productiu, no?
Però parlen especialment del pes del sector públic, estaríem parlant de fer privatitzacions, per exemple?
No, s'ha de veure, en tot cas, s'ha de veure en el que serien els serveis bàsics i allò que d'alguna manera s'ha posat en les darreres dècades de govern convergent, sobretot, no? D'aquesta col·laboració pública o privada no significa donar-lo tot a la privada i jo pago, no? No? Significa veure quins són els canals de recuperació d'aquells serveis amb què surtin més a compte, no només econòmicament parlant, sinó socialment, que l'administració pública ho recuperi, no? Podríem parlar de les municipalitzacions en els municipis, podríem parlar de la recuperació de lo que és la gestió pública en determinades àrees. El fet de l'educació, el Departament d'Ensenyament ja, diguéssim, lidera el que és l'educació del nostre país, doncs possiblement amb determinades aportacions a centres privats això ens priva de millorar la qualitat de l'ensenyament en el sector públic, no? O el tema de les privatitzacions en el sector sanitari. Jo no vull dir, perquè seria molt agosarat dir que si tot fos públic, la pandèmia hagués anat molt millor la gestió. No podem dir-ho, perquè no tenim ni la bola de cristal ni podem dir-ho enrere en aquest sentit, però sí, molt possiblement, un comandament molt, molt més directe de la gestió pública sobre determinats serveis ens ajudaria molt en el país a avançar.
Per fer això possible, es comprometen al programa electoral a culminar els traspassos i fer una transferència de recursos cap a la Generalitat, Estat Generalitat, que sigui suficient per poder fer tot això. Això perquè no es fa ja. El govern de l'Estat espanyol és del PSOE.
Bueno, primer perquè estem en campanya electoral, no? I per tant hem de deixar passar a la campanya electoral, hem de veure quins són els resultats, Però jo crec que una de les peces prou importants que s'ha mogut fitxa en el govern de, del company Pedro Sánchez, no? És haver encomanat la tasca de Miquel Iceta en el Ministeri de Polítiques Territorials, un clar defensor del federalisme i un clar defensor de la cogovernança i un clar defensor de la gestió territorial des de la proximitat. Per tant, això ja és un pas endavant i ja és un què, i després poder-ho haver-ho plasmat en el programa electoral i tirar endavant, no? És a dir, les comissions bilaterals o multilaterals, de totes les comunitats autònomes, on surt la paraula, disculpeu, doncs d'alguna manera ja van en aquesta direcció, és a dir, bueno, es parlava, el Pasqual Maragall sempre parlava d'un estat federal asimètric, no? Bueno, pues, possiblement les paraules asimètric queden molt diluïdes o queden molt malsonants, però jo crec que és important perquè no totes les comunitats autònomes o no tots els territoris tenen la mateixa capacitat de gestió.
Però totes aquestes propostes que fan no són viables, o sigui, depenen exactament que el color polític de la Generalitat i de l'Estat espanyol hagi de ser el mateix, perquè són reclamacions que estan sobre la taula des de fa temps i vostès es comprometen a tirar-les endavant aprofitant que hi ha el mateix color o no?
No té per què, jo crec que és una voluntat política del govern de l'Estat, també és una voluntat política del nostre programa electoral, però no té per què. Jo vull recordar que moltes de les competències que a dia d'avui té Catalunya es van assolir també amb governs de diferent color polític, no? La competència de seguretat ciutadana amb els Mossos d'Esquadra en el seu moment, o la competència de salut o d'ensenyament es van assolir en l'Estatut quan hi havia colors diferenciats a Catalunya i al govern de l'Estat. Per tant, jo crec que ha de ser una normalitat en què els diferents territoris demanin, però per poder demanar has de poder demostrar també quina és la capacitat de gestió i els recursos econòmics que t'acompanyaran a aquesta gestió. Per tant, jo el govern de l'Estat el veig totalment obert a fer i a pensar cap a aquest estat federal realment.
Un altre exemple, la llei de reconeixement del plurilingüisme a Espanya. Això també és una competència de l'Estat espanyol, fer això amb acord amb aquelles autonomies que tenen llengües oficials, com és el cas de Catalunya, però per què s'impulsa des de Catalunya? Quina necessitat hi ha d'això?
Bueno, possiblement des de Catalunya sempre hem fet un pas més endavant que la resta de territoris, moltes vegades aconseguir fites per la resta, no? És a dir, nosaltres sempre fem la primera avançadeta i els altres territoris, doncs, o els altres governs dels altres territoris, doncs s'apunten al carro. Bueno, no em sembla malament que des del mateix territori, des d'aquí, doncs s'impulsi aquest reconeixement a la pluralitat del nostre país amb les llengües, no? Jo crec que ara no em vull posar amb camisa d'onze vares, però jo crec que estaria molt bé i obriria molt la ment a tots els alumnes d'arreu de l'Estat, també a Catalunya, conèixer o reconèixer la resta de les llengües. Per exemple, l'euskera o el galec, no? En aquest cas, que són les que estan reconegudes més pròpiament. Bueno, per què no? Per què no en el currículum inserir algun tipus de coneixement respecte a aquestes dues llengües, el seu origen, com es parlen, quina pot ser la seva fonètica, sense arribar-les a posar, diguéssim, com a aprenentatge. Però per què no? Tenim una riquesa i que l'hem d'aprofitar. Tenim una riquesa de país que té dues llengües oficials, que són el català i el castellà, i altres territoris tenen dues llengües, l'euskera i el castellà, el gallec i el castellà. És un reconeixement aquesta jo crec que magnífica oportunitat d'obrir la ment, no? Perquè sabem que els nanos quan creixen i creixen amb una pluralitat de llengües, doncs tenen un aprenentatge molt més fàcil. Tant de bo poguéssim inquirir també l'anglès per aquí al mig, no?
Sembla que aquestes propostes els fan bé, perquè els sondejos, enquestes, els hi donen més d'un 20% dels vots, un creixement significatiu respecte als últims comicis. Estan frec a frec amb Esquerra i Junts, segons aquestes enquestes? Estan contents?
Estem satisfets i a la vegada una mica, i ara ja parlo a nivell personal, una mica emprenyats, no? Perquè la no llei electoral que tenim a Catalunya ens penalitza moltíssim. I ens penalitza aquí a Sant Cugat i penalitza tota la circumscripció de Barcelona, amb què un vot a Barcelona val menys que un vot a Lleida, Girona i a Tarragona. I jo crec que això és una llei injusta, jo crec que ens hauríem de... Jo crec que ens hauríem de conjurar tot l'arc parlamentari que en la propera legislatura hi hagués una proposta realista de poder fer una nova llei electoral i que fes proporcional al vot. Sí, i per què dic tot això? Si realment fos així, el diferencial d'escons que diuen les enquestes no seria aquest. No? I per tant, es pot donar el cas, com ja va passar amb Pasqual Maragall, doncs, que amb més vots s'obtinguessin menys escons i això, doncs, bueno, d'alguna manera, negués que la força més votada pogués obtenir més representació al Parlament de Catalunya. I ara no vull entrar en fórmules, perquè en fórmules de compensació territorial n'hi ha moltes, el PSC en el seu moment ja en va presentar, i jo crec que és injust. Per tant, estic content, perquè les enquestes diuen el que diuen, que el revulsiu i l'efecte Illa existeix, ja veurem fins on arriba l'efecte Illa.
Atribueix això, aquesta projecció de resultats que fan les enquestes i els sondejos, a l'efecte Illa?
A les dues coses. Jo crec que el PSC ja anava de pujada, perquè els sondejos ja ens donaven un creixement important, però sí que és veritat que el revulsiu Illa ha estat un dels detonants de fer aquest valor afegit, no? Però malgrat el valor afegit, jo crec que potser ens quedem curts perquè les forces del Parlament de Catalunya se n'adonin de que la ciutadania de Catalunya doncs tria una força per governar.
Què és l'efecte Illa?
Il·lusió. Punt de partida. I passar pàgina, que diu ell, a mi no m'agrada molt aquesta expressió, però passar pàgina amb el sentit de dir, bueno, hem arribat fins aquí, jo crec que ara ja hem de mirar el futur, deixem-nos de llepar les ferides, deixem de vendre quimeres que no condueixen enlloc, deixem de vendre mal rotllo, mentides i enganys, i comencem a treballar per fer prosperar aquest país i per tirar endavant. Per tant, tot això és il·lusió, esperança, és ganes de fer... i ganes de sentir a les notícies doncs, que Catalunya prospera i no que es barallen i que uns estan fora, els altres estan dins, uns diuen que sóc blanc, l'altre diu que és negre. De fet, en aquesta campanya, i permeteu-me que ho digui, ho estava analitzant quan venia cap aquí, els únics que fem propostes són nosaltres. Els altres tota l'estona estan parlant dels processos, estan parlant del diable que és en Salvador Illa, estan parlant de si pactarem, deixarem de pactar, que si aquest, que si qual... Nosaltres programa, això ho va dir un personatge famós, i nosaltres tirem endavant propostes. Tu m'has preguntat unes quantes i a més m'ho has recordat a l'entrar, un programa de 152 pàgines, a més conduït per la Eva Granados, vull dir que és un molt bon programa i a més trepitjant de peus a terra.
Ja, però prefereix Salvador Illa o Miquel Iceta?
Home, això és una pregunta... Jo prefereixo el candidat que com a partit ens hem dotat. De fet, jo formo part del Consell Nacional, per tant vaig votar a Salvador Illa. Tampoc tenia entre un i l'altre, però bueno, jo crec que Miquel Iceta va ser un bon candidat, hagués estat un bon candidat, ara serà un bon ministre. Vull dir, això és... És allò de dir, què prefereixes que et tallin aquest dit o aquest, no? Vull dir que...
Li deixo passar pàgina i en tot cas, ja ho comentava vostè, segurament no serà suficient la força que pugui obtenir el PSC per arribar a aquesta governança, necessitarà de pactes. Quina serà la política de pactes del Partit Socialista?
Bueno, jo crec que em coneixeu una mica i sabeu que jo no dic mai sac, no dic mai blat, sinó estar al sac i ben lligat. Per tant, jo sempre m'agrada... Jo soc molt optimista sempre en els resultats electorals i la política de pactes jo crec que l'hem de deixar del dia després, d'acord?
Seu candidat no l'ha deixada pel dia després.
Bueno, no l'ha deixada. És evident que nosaltres sempre tenim unes preferències que són mirar cap a l'esquerra per poder conjuminar un govern que sigui estable, un govern que sigui fort. A mi no m'agraden les polítiques de vetos. I m'és igual, vinguin d'on vinguin. No m'agraden les polítiques de vetos perquè diuen que allò, que la política et fa estranys companys de viatge, no? I a vegades doncs, poden donar sorpreses i poden donar doncs, algunes combinacions, com per exemple la d'aquí de Sant Cugat, no? Que va ser...
Creu que és viable un pacte com el de Sant Cugat a la Generalitat?
No es tracta de viabilitat. Jo crec que hem de mirar cada nivell d'elecció, hem de mirar també les possibilitats. És evident que fer un pacte amb la CUP a nivell nacional no té res a veure amb el PSC a nivell nacional, estem parlant de política nacional. De fet, aquí a Sant Cugat, doncs, Mirem per les polítiques locals i això és molt més fàcil posar-te d'acord en polítiques locals. Mirem allò que tu et diferencies de l'altre, doncs ho deixes a banda, per tant, i tu continues el camí a política local. Política nacional és molt més difícil. Per tant, evidentment, doncs nosaltres sempre hem estat acompanyats amb molts governs, i ho estem ara en aquest moment, dels comuns. Ahir m'escoltava jo l'entrevista del Josep Maria, del company Josep Maria Balcés, a més aquí l'aprecio molt i és un molt, molt bon amic, fa molts anys que ens coneixem. I bueno, amb tot el sentit, doncs jo compartiria les paraules que ell va dir, és a dir, tot allò que sigui mirant cap a l'esquerra, doncs està ben vist. Renúncies, clar, quan fas un pacte sempre renuncies a coses. Ja veurem en què estem disposats a renunciar o no renunciar, o, si no, la fórmula que tenim a l'Ajuntament de Barcelona, com deia ell, Josep Maria ahir, o com tenim al govern de l'Estat, és a dir, un govern en minoria, amb acords puntuals, amb les forces que conformen l'arc parlamentari.
Per tant, la seva preferència en primera instància estaria en Comú Podem.
Bueno, nosaltres ens presentem per intentar governar amb el màxim nombre de diputats. I no descarto tampoc que siguem sols.
Li sap greu que els tres partits, tant el seu com Esquerra com la CUP, àmbit nacional, hagin descartat un pacte igual que el de Sant Cugat?
No té res a veure. No té res a veure perquè el pacte que va funcionar a Sant Cugat igual no hagués funcionat a Reus, per exemple, no? Que estaven intentant Reus, Figueres, i em sembla que era Tàrrega, que estàvem bueno, l'únic que va tirar endavant d'aquesta manera, d'una manera tan oberta, va ser Sant Cugat. Per tant, no és només la realitat de l'àmbit municipal, sinó és la realitat local, el que fa les sinergies personals, també l'entesa entre les persones i l'entesa d'un objectiu clar. No és el mateix, doncs, 32 anys de govern i que això, diguéssim, et catapulta cap a una sortida, que hi hagués hagut alternança, no?, amb un govern que fa 5 o 8 anys o d'un altre color, és a dir, per tant, no em sap greu, no em sap greu. A mi el que em sap greu són les polítiques de vetos, evidentment. Hi ha un partit que està vetat, que és Vox.
Ara li volia preguntar, acceptarien els vots de Vox?
És que no es tracta d'acceptar, no? Jo li parlo com a expertesa local, en un moment donat nosaltres presentem una iniciativa i no li podem dir a Ciutadans o a Junts per Catalunya que no ens voti algú. Si ens ho voten, ens ho voten. Però també estic d'acord amb el que va dir el Josep Maria Balcells ahir. Anar-los a buscar no els anirem a buscar. Ara, si aquella formació política, com Manuel Valls ho va fer a Barcelona, decideix cedir-los, doncs els cedeix, però anar-los a buscar no els anirem a buscar. Llavors no és una qüestió d'acceptar o no acceptar. Què ens plantem a l'hora de la votació? No, vostès no em donin... És que no és coherent. Un vot és un vot aquí, al Parlament de Catalunya, tots valen igual. Aleshores, es fa molt difícil dir, no, vostè no em voti. No.
Els poden no anar a buscar, però poden no tenir-los en compte a l'hora de fer el càlcul de vots que es necessiten.
Bueno, nosaltres ens presentarem, sí. El Salvador Illa ho ha dit molt clar. Si ell és la força guanyadora, com a president, ell es presentarà a l'investidura. Ja està. I a partir d'aquí és el joc democràtic. Tots compten. I ens agradin o no ens agradin, aquesta formació política pot tenir representació. Espero que no en tingui tant com diuen les enquestes, però pot tenir representació i tindrà la seva força. I ells ja sabem quina és la política, la seva política. És la política del desgast i del trencar-ho tot. I ells saben que fent aquesta cosa posaran sobre la palestra. Primer, se'ls posa amb ells, que tothom en parla. És com van a fer mítings, fer una contramanifestació amb ells és contraproduent, perquè el que estàs fent és visualitzar-los. Si ningú els hi fes cas, passarien desapercebuts, però com que tots en fem cas, tots anem, doncs bueno, és el que hi ha.
Per tant, vostè seria partidari d'un cordó sanitari a formacions com Vox?
Sí, en aquest cas, no sé si dir-li un cordó sanitari, però bueno, quan vols no fer-li cas a una formació política, no li fas cas. Ja està.
Què pot fer un govern de la Generalitat del Partit Socialista per Sant Cugat des del Parlament?
Pot fer molt. I pot tenir molta influència. I s'ha vist quan ha estat amb un color, quan ha estat amb l'altre, quan ha volgut tirar coses endavant o quan ha volgut boicotejar coses. També es fa. És una llàstima, però es fa així. Jo sóc més partidari de les polítiques d'entesa. És a dir, a veure... El fet de ser el mateix color polític tens via directa doncs, per poder demanar iniciatives que ja estiguin en el pressupost, no sé, vull dir, és tenir el telèfon directe i poder dir, escolta, em passa això, em passa l'altre. També ells són un govern de tot Catalunya. I Sant Cugat és un municipi més dels 900 que té Catalunya, doncs és un municipi més, tampoc no busquem privilegis amb això.
Però si funcionava el sistema aquest per les propostes que presenten al programa, el sistema aquest de Generalitat i Estat espanyol d'un mateix color per tirar endavant, per exemple, aquesta reforma federal, la hisenda federal, desbloquejar el procés de Catalunya, la negociació, serviria també una força important al Parlament del PSC perquè Sant Cugat pugui desencallar alguns dels seus projectes?
És que jo no parlaria a nivell únic de Sant Cugat. Jo el que parlaria és, jo crec que la Generalitat ha de fer un esforç per intentar vertebrar una nova relació amb els municipis. No? Parlàvem del sistema de finançament. Bueno, s'ha de veure, no? I precisament el que s'ha d'evitar, o el que hem d'evitar, és aquests privilegis d'alguns municipis envers els altres. No? I jo crec que hi ha d'haver algun sistema que d'alguna manera en relacioni els municipis amb la Generalitat d'una manera equitativa. Aleshores, el que no pot ser és que aquest amiguisme que deien, no? Jo dic, serveix per tenir més bona relació perquè tens els telèfons de posar de persones, però el que hauria de ser són els canals normals. No pot haver-hi aquest amiguisme, no? La política del peix al cova i la política de l'amiguisme, i com que jo estic aquí, doncs et faig això i et faig l'altre. Jo crec que hem de trencar, i s'ha de trencar d'aquesta manera. I li asseguro jo que el PSC no som d'aquestes qüestions i les trenquem, eh? Les trenquem.
Doncs aprofitem els últims minuts d'aquesta entrevista. Ja sap que els aprofitem normalment per fer un petit formulari per poder resumir el que ha estat aquesta conversa. Comencem. Una prioritat política.
La solidaritat.
Una promesa electoral.
La igualtat.
Un partit amb el qual pactaria?
Amb el PSC.
Això no val.
Va, un partit amb qui pactaria? Amb els comuns.
I un partit vetat a possibles pactes?
Vox.
Un pronòstic de resultat per les eleccions del seu partit?
Amb nombre, amb percentatge?
Amb el que vulgui.
Em diuen que som molt optimista, però jo estaria al voltant dels 35-36 diputats.
Doncs Pere Soler, primer secretari del PSC a Sant Cugat, moltes gràcies per acompanyar-nos. I a vosaltres també moltíssimes gràcies per seguir Cugat Mèdia i aquest cicle d'entrevistes electorals de les eleccions al Parlament.